Ràdio Estel. Informatius. Bon dia, és la una. Us informa Pau Massip. Alerta als conductors que circulin aquesta hora per les terres de Ponent. Nous talls a les carreteres catalanes. Les protestes dels pagesos estan afectant, com dèiem, sobretot la zona de Lleida. Ara mateix està tallada la carretera C14 a l'Urgell, al seu pas per Ciutadilla. Un tall que està previst que duri fins les 9 de la nit. Els agricultors defensen que continuaran tallant carreteres fins que les administracions donin resposta a les seves reivindicacions. Les enumera Héctor Arazo, pagès de Vallbona de les Monges, que participa en aquest tall de la C14.
Fins que ens facin cas, hi ha 53 punts que es van demanar al departament. De moment se'n van firmar 3 i estem a l'espera de la seva reacció. Tema de la burocràcia, aquí a l'Urgell tenim un problema molt gran amb el tema dels conills, que s'hauria de fer alguna cosa amb el tema de la plaga, perquè cada dia són més centenars d'hectàrees que estan arrasades.
A més d'aquest tall a la C14, a la zona de Ciutadilla, ara mateix també hi ha talls a l'autovia A2 a Soses, un cop passat Lleida. En aquest punt també hi ha talls a l'autopista AP2. A més, també hi ha convocades protestes i marxes lentes de tractors a la Nacional 240, mentre que a la tarda s'ha programat una marxa lenta a la C53 a Anglesola. El Servei Català de Trànsit demana als conductors que s'informin abans de sortir a la carretera. On també hi ha protestes ara mateix és a Barcelona. Uns 250 treballadors es concentren davant la seu de Danone per demanar que s'aturi el tancament de la fàbrica que aquesta marca té a Parets del Vallès. A les portes de les oficines que la marca francesa té al centre de la capital, els manifestants han tirat ous i iogurts contra la façana i han enganxat adhesius contra el tancament de la planta. Això ha provocat moments de tensió entre els protestants i els Mossos que controlen aquesta manifestació. Ara mateix el comitè d'empresa està reunit amb els responsables de la companyia que volia tancar la històrica fàbrica de Parets del Vallès i concentrar la producció a la planta que té a València. I en política, els comuns atribueixen el canvi de discurs del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, amb els indults a la por que Carles Puigdemont acabi filtrant el contingut de les converses que van tenir entre Junts i el Partit Popular per la investidura, ho ha dit el portaveu de la formació dels comuns a Catalunya, Joan Mena, en la mateixa línia que s'ha posicionat el PSOE.
A una setmana de jugar-se Galícia a les eleccions, fa esclatar pels aires el Partit Popular el seu relat polític dels últims anys. Això només s'entén, això només es pot explicar perquè el Partit Popular té por que Puigdemont pugui filtrar abans de les eleccions el contingut de les seves negociacions durant la possible investidura del senyor Feijóo.
Mena també ha retret als populars que hagin fet servir l'estratègia de criticar l'agenda del govern espanyol per al retrobament i el seu partit arribés a plantejar la possibilitat d'indultar amb condicions l'independentisme. I en successos, un ciclista està ferit de gravetat després de rebre el tret d'un caçador a l'abdomen. Els fets van passar ahir al matí a Forallac, al Baix Empordà, en una zona que estaria delimitada per fer-hi una batuda. Segons ha avançat la periodista Anna Ponsí, els Mossos van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per les 10 del matí. La policia catalana està investigant com un accident de caça, ja que el caçador hauria confós la víctima amb un senglar. Els fets van passar en un punt de difícil accés del nucli de Fitor, que estaria habilitat per fer-hi batudes. Ara, Mossos i agents rurals investiguen la senyalització que hi havia durant la batuda. El Servei d'Emergències Mèdiques va atendre al lloc dels fets el ciclista, que va ser traslladat al Truet en helicòpter i, tot i que està greu, no estem per la seva vida. I ara els esports amb Pol Corredoira.
La Lliga fa un balanç positiu del conveni que permet als aficionats visitants accedir als estadis per un preu màxim de 30 euros. L'acord, signat per 17 clubs de primera divisió, ha permès vendre 30.000 entrades durant les primeres 18 jornades de competició. Recordem que cada equip visitant té 300 entrades a aquest preu reduït, en aquest cas per adquirir-les. El mític expresident del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, ha estat operat d'urgència per una diverticulitis. Ara mateix es troba ingressat a l'UCI de la Clínica Santa Isabel de Sevilla. Ha estat molt greu. Ja va ser operat ahir inicis d'any i l'any 2017 també per una circumstància a la mateixa zona, l'intestí. Ho assegurem al llarg del matí. I un darrer apunt en futbol, i és que s'ha presentat la pilota de la final de la Champions. L'Adidas UCL Pro Bowl London es farà servir durant les eliminatòries de la màxima competició europea que acabarà a Wembley amb la final del dia 1 de juny. La pilota amb tons ataronjats i les característiques estrelles de la Champions inclou també el dibuix de dos lleons que simbolitzen la història i la cultura del Regne Unit, així com la força de voluntat dels futbolistes per aconseguir el màxim trofeu de la competició europea.
Moltes gràcies, Pol. Doncs tornem nosaltres amb més notícies a les dues, a l'Estel Migdia, amb Júlia Julbe. Us deixem amb l'última hora de la caravana amb Joan Trias. Fins ara.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'hora del videojoc, amb l'expert Joan Cebrián.
6 minuts que passen de la una del migdia. Ja ho sabeu que cada dilluns volem saber-ne més sobre el món del videojoc i, per tant, saludem el nostre expert, Joan Cebrián. Què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Doncs molt bé. I la veritat és que una setmana més,
sí,
molt emocionat, perquè Epa. La setmana passada, te'n recordes que vam parlar de Hideo Kojima?
Sí, senyor.
No sé si vau poder intuir que m'agrada molt.
Crec que no. Apenes, que diu aquell.
Apenes. Llavors, com ja vam ficar una mica la pota en el cinema a través de Hideo Kojima,
sí,
l'ànima de director de cinema que es fa director de videojocs, doncs aquesta setmana anem a comentar una mica en aquesta línia, però tenint en ment que avui és l'esmorzar dels Oscars,
sí,
i que aquest cap de setmana han sigut els Goya.
Sí, 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 que de fet es porta un tute J. Bayona important, eh? Dissabte 13 Goyes de 14 nominacions.
Merescuts.
Home, merescudíssims. I avui ja el tenim a Los Angeles amb aquest famós esmorzar.
Esperem que no hi afecti el jet lag.
Mira.
Esperem que no.
Coses de la vida exitosa, saps el que et vull dir?
Exacte, és una vida que personalment crec que em quedarà lluny, però aquest no és el tema que venim a parlar avui, perquè el 12 de febrer, que és avui, tenim l'esmorzar.
Sí.
També esmentar que, a gran detall, el de la Sigourney Weaver, que va fer menció a la...
Absolutament.
Ana Maria Luisa Solà.
Absolutament.
Que aquest és un meló que podem obrir un dia.
Maria Luisa.
Maria Luisa, correcte. Que podem obrir respecte als videojocs.
Sí.
El doblatge en videojocs, que també és
boníssim.
Molt bo. D'acord, ja l'obrirem en el futur. I avui, doncs, és l'esmorzar dels nominats, un lloc on, curiosament, estarà Ryan Gosling per Barbie, però no Margot Robbie o Greta Gerwig, però com això no és l'hora del cinema...
Em sembla una vergonya, això, però bueno.
És una vergonya, però com no és l'hora del cinema, no ho comentarem.
Uh-huh.
I sí que agafarem aquests premis com a excusa ideal per parlar de la relació entre cinema i videojocs avui el primer dia. El segon dia el deixarem pel març, d'acord?
Val, per tant, entenc que aquesta relació pot tenir molts aspectes diferents, però també alguns de semblants.
Correcte, per això hem de fer dos programes especials sobre cinema i videojocs.
Val.
Així que, com realment és molt gran, d'acord, avui ens centrarem una mica més en la part de videojoc com a tal.
Val.
D'acord?
Uh-huh.
I la segona ja serà durant la cerimònia dels Òscar.
Val.
Així que va, Joan, corda't el cinturó, que ens anem a la velocitat de la llum. Va. L'hora del videojoc especial Cinema i Videojocs, episodi 1, la combinació de les quartes parets. La reconeguda quarta paret, aquell mur invisible que separa l'espectador de l'escenari d'un teatre o d'una pantalla de televisió o del cinema, creix cada cop més durant la segona meitat del segle XX gràcies als videojocs. Inicialment, durant un temps, es podien apreciar els videojocs com una amenaça per a la resta de sectors culturals com la literatura o el cinema ja esmentats. Però ho són? No! De fet, els videojocs han demostrat ser uns grans aliats per potenciar o donar una nova volta a obres ja conegudes, com el cinema ho és per la literatura. En aquest cas, per exemple, El Senyor dels Anells li va donar una nova volta al Senyor dels Anells quan ho va escriure Tolkien, d'acord? Com la literatura és imaginació, el cinema apreciació i els videojocs són sinònim de submergir-se, el nostre estimat sector ha produït grandíssims títols basats en històries que anteriorment hem apreciat a la pantalla de grans sales com La Fenòmena o Els Verdi. Quines aportacions calen destacar? Avui a Radio Estel resoldrem aquests dubtes de la galàxia.
en un estudio no muy, muy lejano. T'he dit que m'ha agradat molt aquesta presentació, però molt, eh? El que sí que et vull preguntar, va, és tal com has dit, hi ha pel·lícules que estan basades en llibres o còmics. Comptaràs com a videojocs basats en pel·lícules aquells que pertanyin a sagues que abans d'arribar al cinema eren còmics o llibres?
Molt bona pregunta, Joan, perquè aquest és un incís important. Avui no comptarem videojocs que s'inspirin en pel·lícules basades en llibres o en còmics. Per exemple, El Senyor dels Anells, que hem comentat, té una norma videojoc que es diu Les Sombres de Mordor.
Val.
Però no el comptarem, perquè és una obra escrita per Tolkien originalment.
Fora.
Un altre exemple, Batman. Un dels meus videojocs preferits de tota la vida. Batman Arkham City. Però no ens quedarem aquí, perquè és un producte al final que el van produir Bob Kane i Bill Finger a DC Comics.
Sí.
Dit això, crec que per la banda sonora que acabem d'escoltar podeu intuir una mica per on aniran els trets.
A Star Wars, no?
Correcte, Joan, perquè parafrasejant a la sotana, avui és l'hora del videojoc, farem una secció de videojocs i cinema, és a dir, de Star Wars, és a dir, de George Lucas.
Sembla que estem gaudint tots dos d'aquesta... Tots dos, no. Que en José també... José Matosas també és una mica friqui del tema, diria. Estem gaudint d'aquesta banda sonora...
Buah, és que... Tinc ganes de plorar, de forma no irònica, amb aquesta banda sonora. Vull avançar una cosa, d'acord? El problema amb Star Wars és que és una saga tan bona que només podríem fer videojocs d'aquesta saga. Així que tothom atén el 4 de maig.
Per tant, digues, va, quins consideres que són... els més importants.
D'acord, començarem amb Star Wars Battlefront 2, desenvolupat per Pandemic Studios i distribuït, evidentment, per LucasArts, el 2005. Star Wars Battlefront 2 consisteix principalment en la història de com un soldat de la Legió 501 va viure l'execució de l'Ordre 66, que és quan l'emperador fa que tots els clones completin la traïció als Jedi i es passa a la República a l'Imperi Galàctic, etc. És un videojoc de trets en primera i tercera persona, perquè tu pots canviar. Tens un botó on pots dir primera persona, tercera persona, recomanable de tercera, personalment, però aquí el menys important és la història.
Val. Aleshores, per què l'esmentes?
Perquè abans d'aquest Battlefront 2 va haver el primer, perquè si no, no seria Battlefront 2, això és lògic, però en aquest cas hi ha diverses novetats com que pots fer combats galàctics, és a dir, controlar les naus, i a més és el primer cop que pots ficar-te en el paper dels Jedi, dins d'una batalla oberta, no? Del Sith també, fins i tot de Han Solo o Boba Fett, d'acord? Tu imagina't això en un mode multijugador.
Wow.
Doncs la resposta és que és un dels millors videojocs mai produïts de Star Wars i que han veït superbé. Avui en dia el videojoc no té suport com a tal, però els propis jugadors són els que creen servidors i els mantenen per tal que la gent pugui jugar.
Boníssim.
De fet, com és tan bo, Electronic Arts es va ensopegar el 2015 perquè va provar rellençar tot el que és el concepte de Star Wars Battlefront actualitzat, d'acord? Mateixa estratègia que el 2005, s'estrena l'episodi 6 i llancem el videojoc, doncs en aquest cas amb l'episodi 7, 8 i 9. No comentarem aquests episodis, pel nostre bé, d'acord? Però l'original, el videojoc original, era tan avançat al seu temps, doncs que els actuals no van deixar un bon gust un bon sabor, no el van deixar, d'acord? Però t'he de dir que no només ens quedarem aquí.
No només aquí, per què?
Oi que ara Disney, després dels tres últims polèmics episodis, intenta expandir el seu univers de Star Wars a través de sèries com Mandalorian o Ahsoka?
Totalment, Mandalorian, per exemple, Seriaco, eh?
Molt bona, encara no me l'he vist, que és el pitjor.
No.
Encara no me l'he vist, perquè jo sóc el... No,
escolta'm. Estem... José Matos i jo aixecant els braços ara mateix.
Però hi ha una explicació lògica. Jo no vull veure Ahsoka sense acabar de revisar tot Clone Wars i Star Wars Rebels.
Val.
Estic a Rebels.
Val,
hi ha un motiu
val.
Que té lògica. Doncs això és una cosa que al món del videojoc coneixem a la perfecció, el fet d'expandir l'univers. Concretament a partir dels temps en què s'estava produint la sèrie que he comentat, Star Wars The Clone Wars, d'acord? Veig que ara és d'indignació, però...
Absolutament.
És normal, ho entenc, però m'heu d'entendre a mi ara mateix, d'acord? Llavors, el 2008, quan LucasArts va produir aquesta sèrie, també va fer Star Wars El Poder de la Força, que no sé si us sona.
Sí, home, i tant.
Doncs aquest videojoc, recordem que és la història en què Darth Vader té el seu discípol, que és l'Starkiller. Videojoc d'aventures en tercera persona, que mola moltíssim perquè introdueix molta jugabilitat en temes de Jedi, quines habilitats pots fer servir, etc. I també t'ajuda moltíssim a conèixer la història profunda de Star Wars, allò que potser a les pel·lícules no arribes a comprendre del tot.
Val. Em deies que té jugabilitat, però que sobretot és un videojoc capaç d'ajudar-te molt a conèixer la història profunda. Per què això?
Doncs perquè, si ens fixem bé a la història del videojoc, és l'aprenent de Darth Vader per voler carregar-se l'emperador. Això és el concepte de la llei dels dos, que només pot haver-hi dos Sith a la galàxia, que és el mestre i l'aprenent. I l'aprenent ha de tenir l'objectiu de carregar-se el mestre per poder aconseguir el seu lloc. Tot això després de la Primera República, que tots els Sith es carreguen entre ells perquè tenen moltíssima ambició i moltíssima ira, d'acord? Llavors, a través de Star Wars, el poder de la força, el que fa LucasArts és introduir aquesta retòrica del Sith, aquest mètode de funcionament, d'acord? I també, al final, el que més et dona és que et dona més personalitat en tema d'emperador i Darth Vader. Quina era la seva relació que potser només pots trobar a còmics.
Brutal.
Un mes per acabar, perquè si no estaria tota la secció parlant de Star Wars. Hem parlat abans de les perspectives dels clons quan es va executar l'Ordre 66, però els videojocs també compten amb el món a posteriori després de l'arribada de l'Imperi com a Ashoka. El 2019, EA es va reposar del seu fracàs amb els nous Battlefront gràcies a Star Wars Jedi Fallen Order, que explica la vida d'en Cal Kestis, un padawan que s'ha d'amagar. D'acord? Aquest no se l'ha encarregat, per tant, ha de viure com una persona més sense demostrar que és sensible a la força. Aquí molt bé pels avanços tecnològics i la història, fins al punt en què Kestis s'ha convertit en un dels personatges més estimats dins de l'univers de Star Wars.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Joan, per no voler parlar massa de Star Wars, has explicat vida i obra una mica, eh? Tenim més sagues o no?
Tenim més sagues. Aquí no parlaré tant de la vida i obra, perquè, bueno, al final el temps som esclaus del temps i de l'actualitat. Però ara mateix deixarem l'univers per anar-nos al Regne Unit. Swept away, I'm
Skyfall, James Bond. És que, clar, estàs tocant pals vitals per mi, eh?
Clar, és que al final el videojoc és el que dic sempre, submergir-nos, però sobretot també molta nostàlgia
quan parlem
del passat,
absolutament.
No?
Absolutament.
Doncs, evidentment, a l'hora del videojoc ens donen igual els anys d'estrena, el que ens importa és la qualitat. Per això James Bond a tu t'agrada tant, perquè t'és igual quin any hi ha, quin any n'hi ha, sinó que totes les pel·lícules són boníssimes.
Jo crec que si hagués de decidir la saga del cinema, parlo, no de videojocs.
Sí, sí.
La saga del cinema que més m'agrada, jo crec que triaria aquesta.
Legítim. Jo sóc més de Star Wars, per exemple, però al final ens complementem, que és el més important,
sí,
d'acord?
Sí, sí, sí.
Oi que hem tingut molts actors que han representat la gent més famosa de l'MI6?
Ah, absolutament.
Tens una llista ràpida? Daniel Craig.
Sí, home. Daniel Craig, que és l'últim, Sean Connery, que és el primer, Timothy Dalton, que la gent se'l deixa molt, Roger Moore.
D'acord.
Pierce Brosnan.
D'acord. Aquí està la clau. A Pierce Brosnan, d'acord?
Val.
Amb els videojocs es passa exactament el mateix. Com a Star Wars, la saga de James Bond en té moltíssims i boníssims. Però avui, concretament, et vull destacar un on apareix el nostre amic Pierce.
Val. Quin?
James Bond 007 GoldenEye.
Home.
De Nintendo 64.
Compte aquí.
Produït per Rare i distribuït per Nintendo el 1997. És un videojoc de trets en primera persona que bàsicament segueix la trama de la pel·lícula de GoldenEye, estrenada el 1995, i nosaltres juguem els personatges que apareixen a la pel·lícula. El James Bond no és qualsevol, sinó que dins dels gràfics i les tecnologies de l'època controlem en Pierce Brosnan.
Val. I per què és tan important aquest videojoc?
Pel que fa a la història, incorpora elements dels videojocs de sigili i espionatge que la setmana passada vam comentar que Kojima va revolucionar. Però en aquest cas, la novetat ve perquè el videojoc, en lloc de centrar-se principalment en carregar-se a tots els rivals, doncs se centrava principalment en aconseguir objectius.
Val.
Fes aquesta missió, planta aquesta bomba, desactiva aquesta bomba, etc. A més, dins del mode multijugador, també era capaç d'aglutinar a quatre persones a sobre d'una mateixa pantalla.
Mare Déu.
Cosa que després, en el futur, s'aprofitaria en sagues com, per exemple, Call of Duty.
Val. O sigui que algunes de les innovacions dins de la indústria del videojoc van néixer gràcies a títols que estaven inspirats en pel·lícules, eh?
És exactament així, gràcies a GoldenEye, en aquest cas. Però ara és torn de deixar el Regne Unit per tornar a les naus espacials però no precisament on trobem una companyia agradable com podria ser la del Mestre Yoda. You're still looking, aren't you?
Parlant de Sigourney Weaver.
El manament particular d'aquesta secció és que la literatura ens l'imaginem, el cinema el veiem i els videojocs ens submergim. No sé si us ha quedat clar després de tants cops.
Sí, sí, tant. Sí, tant. De fet, ets bastant pesadet amb aquesta idea.
Totalment. És l'objectiu, de fet. Ser molt pesat en les coses que valen la pena. Doncs què et semblaria si traslladéssim la sensació d'angoixa del cinema als videojocs?
Per començar, faria bastanta por.
Evidentment, no és una cosa que faria bastanta por, sinó que fa bastanta por, en present, d'acord? Perquè aquesta sensació és una realitat gràcies a Alien Isolation. No m'agraden els videojocs de terror, però al llarg de la història de l'hora del videojoc hem parlat bastant i avui no tenim cap excepció, d'acord? Alien Isolation és un videojoc produït per The Creative Assembly i distribuït per Sega el 2014. Un survival horror que hem comentat en el passat. I només pel gènere que pertany ja es pot apreciar que l'objectiu principal era aconseguir la màxima fidelitat cap a l'obra de Ridley Scott, que no cap a la James Cameron. D'acord? Principalment per la diferència entre terror i acció.
Val.
La veritat és que ho van fer molt bé, perquè a mi personalment em donen taquicàrdies només de pensar en aquest videojoc. Diferències principals en relació a altres videojocs d'Alien. Només hi ha un alien en aquest videojoc i no pot ser eliminat. No pots agafar una arma i te'l pots carregar. T'has d'amagar i ser llest, i les armes que existeixen només són efectives contra humans i androides. Però la novetat més important, Joan, l'alien és intel·ligent de forma no irònica.
Val, què vol dir que l'alien és intel·ligent de forma no irònica?
Doncs que aquest videojoc es va fer el 2014 i que es nota com la tecnologia avança. L'alien està programat de tal manera que endevina els seus patrons, o almenys sembli que ho fa quan t'amagues d'ell.
Epa!
Observa molt bé el seu entorn, d'acord? Per exemple, si veu una taquilla oberta, sospitarà i buscarà qui l'ha obert.
Val.
El que sí fa aquest videojoc és que l'alien emeti sons que indiquin si et vol atacar o simplement està investigant perquè no et trobis davant d'un percal que no pots resoldre.
Déu-n'hi-do, que intensito el videojoc aquest, eh?
Completament, però després de repassar alguns dels molts títols que tenim inspirats en pel·lícules, hem pogut aprendre que gràcies a aquesta comunió entre videojocs i cinema s'ha aconseguit expandir la narrativa de diferents històries, s'han aportat innovacions dins de la indústria dels videojocs i s'ha aconseguit reviure sagues a través de profunditzar en l'experiència que ens porta a veure les pel·lícules al cinema.
Val.
Li donem una volta a Alien perquè la gent no només tingui el record de la pel·lícula, sinó també el videojoc. Però més enllà d'aquesta conclusió, que crec que és la més important d'avui, tinc una sorpresa per tu, Joan.
Ai, després de tot això m'ha agafat por, amb les sorpreses teves.
Doncs relaxa't, perquè aquesta és una de les setmanes on el sistema ens recorda que hem d'estar enamorats. Acabem de fer una cosa que no s'ha escoltat mai al món de la comunicació de Catalunya, que és parlar d'amor i posar boig per tu.
Sí.
És, no, evidentment, una idea molt original.
Ja, punyadet, eh? No, però em va molt bé. Em va molt bé perquè som a, res, 7 minuts de que entri la Girona a aquest estudi, Olma Giró, i a la Girocleta parlarem d'una nova pel·lícula, parlant de pel·lícules avui amb els videojocs, doncs d'una nova pel·lícula que és a punt de rodar-se.
Ah, sí?
Sobre pel·lícula, no documental. La història de Sau.
Uau.
Com d'aquí. Uau.
La Gironeta sí que funciona, sí, sí, no com, sí, la Xavineta. Sí, sí. És un detall important. Però, a veure, hem de deixar clar que aquí som més de Sant Jordi, d'acord?
Sempre.
Però aquest dimecres no deixa de ser Sant Valentí.
Ah, és 14 de febrer.
I per molt que siguem més de Sant Jordi, no cal ser uns cargues, d'acord? I, evidentment, la indústria del videojoc ens pot aportar moltíssim.
Per exemple, en forma de regalar videojocs a les parelles o com va?
Sí, aquest és un aspecte clau, però vull parlar-te d'un altre una mica més rebuscat, d'acord? Tu pots regalar videojocs a la teva parella, pots jugar a videojocs online amb la teva parella, o pots jugar a videojocs literalment en parella, en físic.
Bona aquesta.
Et canto uns pocs perquè tothom pugui prendre nota i la setmana que ve, si en parlem en profunditat, què et sembla?
Això a mi?
D'acord, sí. Doncs aquí tenim una breu llista de videojocs per regalar i jugar en parella. Literalment són 3, d'acord? Però tothom molt atent. A Way Out, It Takes Two i Overcooked. Els dos últims els he provat, d'acord? I són molt recomanables. Perdó.
Explica'm una mica cadascun de què va la cosa.
A Way Out, videojoc d'aventures que has de fugir.
Val.
D'acord? It Takes Two, dos pares que estan a punt de separar-se i llavors es converteixen en ninots, d'acord? i han de treballar en la seva sinergia i en la seva relació per tal de tornar a ser persones.
Oh, m'encanta.
I que la seva filla no pateixi. Tu boníssim. Estàs jugant videojocs, als nivells, perdó, i els nivells són, jo què sé, als calaixos de la seva filla, on té el peluix de l'elefant, on té una màquina amb la que jugava esport, etc. D'acord? I Overcooked és literalment cuina en parella.
Val.
D'acord? Perquè per fer-ho a la vida real, i a vegades en què en Carbasson no pot i, sí, i ja és suficient, doncs ho pots fer en un videojoc, d'acord? Molt recomanables els dos últims, per experiència pròpia. El que sí que t'he de dir és que, potser per noms, el que sona com més difícil és el primer o el segon.
Sí.
Deixa't d'estar amb el tercer, amb l'Overcooked.
Val.
Alta tensió ja, eh?
Sí?
De fer les coses
bé. Difícil, aquest?
Difícil. Molta sinergia, molta concentració, molta comunicació... I al final és la de sempre. No ha de ser com un videojoc triple A o una gran producció perquè sigui difícil o perquè sigui entretingut. Aquest videojoc ho resumeix molt bé. Per tant, amb aquests videojocs per baixar a la teva parella a la lluna, ens veiem la setmana que ve a la una.
T'ha quedat tot rodolí, això, eh? Què t'anava a dir? Molt xula, la secció d'avui. Molt en l'actualitat, fent pel·lícules, venim dels Goya, anem cap als Òscar, amb això de Sant Valentí, però, deixa'm avisar, hi haurà segona part de cinema?
Hi haurà segona part, perquè, evidentment, avui és l'esmorzar dels Òscar i tindrem la cerimònia, no?
Absolutament.
Doncs haurem de celebrar la cerimònia. I he dit un nom, Joan, que això t'ho estic revelant en directe, no t'he dit res abans.
Conta.
Que hem dit que és Sant Jordi.
Sí.
Home, per Sant Jordi també tindrem especial.
Sí?
Evidentment que
llibres?
Llibres, videojocs... Tot el que necessitareu saber, ho tindrem en el futur.
Compte aquí. Joan Cebrián, com sempre, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Fins la setmana que ve, que vagi molt bé.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel. L'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Torna la Magic Line del Sant Joan de Déu. Feu un equip d'entre 4 i 20 persones. Marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El 17 de març caminarem per qui més ho necessita. Inscriu-te a magiclinesjd.org. Som el que compartim.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. la girocleta, amb Volma Giró.
Dos quarts de dues del migdia.
Sap molt greu saludar-la avui. Giró.
Bona tarda.
Apropa't molt al micròfon.
Sí, sí, farem una ASMR així. A mi em sap molt de greu pels oients, però diuen que té el seu punt, aquesta veu. Hi ha qui ho
sí, té. Sí, té un punt...
Jo qui ho penso.
Sí.
Ho demano perdó per avançat, oients. No sol passar cada dia, però el que us explicarem és tan interessant...
Ai, de veu.
Sí, jo crec que els hi serà igual amb la veu que ho faci, perquè és com que estarà tan i tan interessant del que parlarem, que
doncs
diran,
va,
és igual.
No gastem més veu.
No.
I anem cap al que interessa, que és... De què ens parles avui?
Doncs mira que justament la setmana passada us explicàvem en aquest programa, ara amb la cançó que sona de fons, entendreu el perquè, us explicàvem que el grup de rock català Sau tindrà una pel·lícula. No sabem moltíssimes coses. El que sí que sabem és que es dirà Els de Sau, que serà tot en català, i també sabem el nom de la seva directora, l'Elisabet Terri. Llavors, ara, Joan, tenim el plaer de saludar-la en directe i que ens en doni a tots els detalls d'Elisabet. Molt bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
Hola,
gràcies a vosaltres.
A veure, ho farem com podrem, això, Elisabet, però ho farem. Escolta, jo necessito saber en quin moment decideixes que un grup com Sau ha de tenir una pel·lícula.
Bueno, mira, explicaré una petita anècdota perquè entengueu per què ens hem decidit a fer aquesta pel·lícula. Bueno, jo crec que Sau, al final, és un grup que tothom coneix, que ha tingut una repercussió enorme al nostre país. I, igual que s'estan fent pel·lícules de biòpics a altres parts del món, no? De seus artistes, com no fer-ho dels de casa nostra, jo crec que això s'ho mereixen. Però l'anècdota que et vull explicar és que, clar, jo porto tres curts metratges, aquest serà el meu primer llargmetratge, i parlant amb els productors, de dir, bueno, quin seria el que al llarg, no?, per aixecar-lo, per començar a preparar aquest projecte, estàvem valorant algo que hi hagués música, perquè jo és una cosa que tenia molt clara, i parlant d'això, jo els hi vaig explicar, no?, que jo, quan Carles va morir, jo tenia 16 anys en aquell moment, a mi em va impactar moltíssim, com suposo moltíssima gent recorda aquell moment, i tant em va impactar que jo vaig fer un retall de diari, no?, d'allò quan va haver-hi la notícia, que el vaig penjar al típic corxo que tens a casa, no?, el suro, i encara hi és avui en dia. O sigui, és una cosa que tinc allà d'aquelles coses de la vida que et queden, no?
Wow.
I així, parlant amb els productors d'això, de coses que, clar, una pel·lícula costa molt, no?, aixecar-la, té molts processos, a vegades hi ha molts impediments, i ha de ser una cosa que hi has de creure, que diguem que hi has de posar el cor. Perquè hi ha moments difícils, no? I parlant d'això de música i tal, vam dir, t'atreviries a intentar explicar aquesta història, algo que t'ha tocat tant a tu? I dic, hosti, pues, m'encantaria, provem a veure si realment tenim l'opció de tenir, pues, els drets, no?, d'explicar aquesta història, la música i de més. Bueno, ens vam posar a menjar a l'obra, no?, com se'n diu, i per sort estem bastant encaminats, ja estem molt enfilats.
Elisabet, de seguida et preguntem per la pel·lícula, però sí que em ve molt de gust preguntar-te, ara em deies, tenies 15 anys, vas anar a molts concerts,
sí,
a Sau, no?
Només a un, a Mataró, però jo soc de Mataró, a les Santes, sí? I només a un. O sigui, em sembla que devia ser just l'estiu anterior.
Uau.
Però bueno, havia escoltat molt, la meva germana, que és més gran que jo, m'havia fet sentir molts casets i bueno, coneixia molt, molt les cançons. Vull dir, realment em va impactar, o sigui, una d'aquelles coses, dir, hòstia, l'escoltava molt, no? No és que l'hagi descobert després, sinó en aquell moment. Era una quinzenyera, però... Sí, digues.
Ara ens deies, ho tenim tot enfilat. Això vol dir que heu començat a rodar ja?
No, ojalà, no. Ara mateix la pel·lícula, si tot va com ha d'anar, que sembla que sí, just ara, després de l'estiu, comencem la preproducció i acabarem de tancar les dates amb els actors. Llavors, clar, com que hem rodat el videoclip de... Bueno, el Pep Sala ha fet una cançó en homenatge al Carles, perquè demà just es compliran... Bueno, aquesta matinada, de fet, no?, 25 anys de la mort del Carles. Hem estrenat un videoclip que també hem gravat nosaltres, l'he dirigit jo, i la nostra productora, pues, ha fet el... l'ha produït, diguem, i llavors, aprofitant l'estrena i de més, doncs vam anunciar que la pel·li, doncs, que va endavant i que ho tenim tot, no? Però encara falten... Com et dic, per això t'explicava que és un procés molt llarg, són molts elements que s'han de tancar, però, bueno, està tot... todo puntito de caramelo.
Em deies que el que sí que havíeu de fer, una de les coses que heu de fer és ajuntar les agendes amb els actors, etc, etc. Per tant, entenc que la fase de càsting ja està. Ho estic fent llarg perquè no sé com preguntar-te si podem saber o no algun dels actors que participaran en aquesta pel·lícula.
Sí, els actors, mira, sí, diguem que hi ha tancats, així oficialment, a més que crec, bueno, de fet s'han comunicat a l'altre dia quan va sortir. Són tres, perquè diguem que tenim el que farà de Carles, el que farà de Pep i el que farà de Joan Capdevila, que era com el mànager en aquella època, que diguem era com el tercer sau a la sombra, no?
Sí,
perquè no seria tan conegut a nivell públic, però era molt important pel grup. Mm-hmm. Llavors, mira, el Pep Sala el farà el Paul Monen, mm-hmm. el Joan Capdevila el farà el Guillermo Laseras, i wow. el Carles Sabater el farà el Guim Puig, mm-hmm. que la veritat és que, si veieu el videoclip, bueno, té una retirada tremenda, té un gestos, bueno, s'hi sembla moltíssim i crec que era un punt molt fonamental el que pogués recordar-te molt al Carles, no? Mm-hmm. Després, evidentment, és un gran actor, però a sobre la presència havia de ser... Mm. Perquè la gent, en aquest sentit, quan fas un biòpic has d'intentar, no?, la semblança física.
Mm. Algun dels elements que sí que tenim són les localitzacions, no?
Sí, bueno, rodarem. De fet, ells assajaven a les Tallades, que era allà molt a prop del pantà, i encara existeix l'espai. I llavors aquest ja l'hem anat a visitar i ens el cediran també una part. Bueno, ara l'altra part fan com casa de colònies. Bueno, però farem llocs molt reals. Al pantà, que estem una mica... perquè no hi ha aigua.
Clar.
I això haurem de veure com ho solucionem, aquest punt, perquè... Ojalà poguéssim omplir-lo, però aquí
semblarà un western, Elisabet, si no.
Sí. No ho sé, però bueno, diguem, serà les zones on ells assajaven, on, evidentment, Vic també, Barcelona també, però sí, la comarca d'Osona serà la zona principal, no? Sau, Vilanova de Sau i tot.
Val. Si m'agradaria saber, el moment, jo no sé com és, suposo, no sé si el truques o com sigui, en el que li comuniques a Pep Sala... que vols fer una pel·lícula sobre Sau.
Doncs mira, doncs això, estàvem amb això, amb aquest tic al meu productor, i vam trucar-lo, teníem contactes en comú i el vam contactar, i ens va dir, mira, no us dic ni que sí ni que no, veniu-me a veure Vic i en parlem. Mm. I llavors vam anar i li vam explicar el que volíem fer nosaltres, que amb tot el respecte, amb tot, diguem, un homenatge, però bueno, que també és una pel·li de ficció, no? Mm-hmm. Vull dir que fos interessant, entretinguda, però que fos... una pel·li que quedés en el record i, bueno, va estar... Primer, no em negaré que tenia un punt reticent de dir, ui, tants anys ha passat i tot, però a poc a poc jo crec que el vam anar liant. Mm. I crec que està molt content, espero. Nosaltres ens hem reunit moltes vegades amb ell, crec que el podem considerar un amic. I molt bé, molt bé. Hem d'anar treballant, jo els he deixat llegir alguna versió de guió. Evidentment, quan anem a rodar, doncs encara falten algunes coses que s'hauran de... Els actors ja els han conegut... No, la banda i el Pep, i llavors, d'alguna manera, tot això ho estem treballant. Quan comencem assajos, doncs serà una mica més polit, no? Però ja hi ha tots aquests primers contactes.
Jo, Elisabet, t'anava a preguntar...
I el vam trucar.
Si
perdona.
No, dic, si en Pep Sala és possible que aparegui la pel·lícula en algun moment, encara que sigui fent un petit cameo.
Bueno, hi ha una coseta, però... però una cosa molt, molt, molt light. No desvello, que si no tindrà gràcia, clar. Però...
Bé, ens quedem amb això.
Sí, i un detallet, sí.
Abans deies, Elisabet, que seria una pel·lícula que tu tenies... que encara hi ha molts serrells per tancar, però tenies clar que volies que hi hagués molta música. Però estem parlant que serà un musical...
No, o sigui, musical com a tal i que de cop allò que s'entén musical, no. El que passa és que, evidentment, no s'entén Sau sense les cançons, no? Llavors, repassem des de que es coneixen el Carles i el Pep, l'evolució de com comencen a crear el grup, les primeres composicions, llavors hi ha moments doncs, que estan escrivint les lletres, com surt, perquè escriuen una determinada cançó i no una altra, i llavors tot això, evidentment, va sonant. I després hi haurà moments de concerts, i llavors els concerts, doncs... bueno, estil... No és que sigui una ben bé d'aquest, no? Però un Bohemian Rhapsody de Queen, doncs, evidentment, sonen parts de cançons o alguna cançó molt famosa, no? Doncs aquí farem el mateix. O sigui, Sau, les cançons de Sau sonaran.
I fins quin moment de la banda sortirà la pel·lícula?
Bueno, diguem que no repassem quasi tota la seva trajectòria, el que passa que si ho haguéssim de fer tot hauríem de fer una sèrie, perquè clar, són 12 anys. Llavors fem com ens centrem en els primers anys, però bueno, hi haurà una espècie d'elipsi salt i anirem al malaurat final que tots coneixem. Així és que diguem que acaba una mica quan... de la manera, no? Però clar, no us puc explicar molt perquè us dic... Però bueno, és com no hi ha, per desgràcia, no hi ha un secret, no? Com Titanic, sabem com acaba, doncs aquí en aquest sentit, però viatjarem fins a llavors.
Elisabet, entenc-lo al respecte que deies abans, segur que és així, una pel·lícula amb un absolut respecte i carinyo cap a Sau, i no només cap a Sau, sinó cap al que ha significat Sau a les nostres vides, que és moltíssim, però a mi m'agradaria saber si fer una pel·lícula sobre tot el que ha significat Sau per tantes generacions, t'afegeix una mica de pressió a l'hora de fer-la.
Una mica no. Perquè sí, jo recordo que quan ho vam parlar i vam fer la primera trucada al Pep, jo el primer que vaig dir és quina responsabilitat. O sigui, quin honor, quina em fa moltíssima il·lusió, en aquest cas ara pot ser jo la que pugui portar, que això és una feina d'equip al final, perquè evidentment els actors, tothom, no? Però clar, jo diguem que faig girar la batuta. Quina responsabilitat, perquè evidentment vols que quedi content el màxim de gent possible, és un personatge públic, el de Carles, que ja no hi és, però la resta de la banda també, les cançons... Però bueno, segur que hi haurà gent que no li acabarà d'agradar o no estarà d'acord o no ho veurà, però mira, jo tinc el recolzament ple de la banda i ens centrem en Sau, o sigui, realment això sí que ho puc desvetllar més o menys, no anem tant a les vides fora de Sau, no? Ens centrem molt en el grup, en els personatges del grup, les cançons, enfoquem molt allí, llavors això ho tinc tinc el Pep, tinc el Joan, tinc tota la resta de la banda que avui en dia encara hi són. Jo, llavors, si ells estan contents, doncs esperem que la resta que ho vegin també.
Que també és relatar també, Elisabet, en definitiva, tota una època, no? L'època daurada del rock català.
Clar, finals del 80, totes les 90, sí.
Jo ara estava pensant, Elisabet, que el cameo d'en Pep Sala ha quedat una mica en l'aire, podríem dir, està a la porta oberta, però està en l'aire. Però he pensat que seria superbonic si a la pel·lícula hi apareixés el retall de diari que guardes de l'habitació on explica la mort de Carles Sabater.
Ah, doncs mira, no hi havia caigut, però mira, apareix en el dossier, el primer dossier que vam fer, no?, com per plantejar el projecte i ensenyar-lo i mostrar diferents... I allà està el retall, però mira, podríem veure com apareix.
Perdona, Elisabet, jo no ho sabia, sí, això. Tu guardes un retall?
Sí, o sigui, això quan és al principi de tot que t'explicava per què surt la idea, quan el dia que va morir el Carles, jo recordo perfectament que era, bueno, el dissabte al matí, quan jo me'n vaig enterar, la meva mare em va dir, saps qui se mor avui? I bueno, quan m'ho va dir, me'n recordo, les llàgrimes, el moment, em va colpir, no? I el diari sortia, no?, el retall, pues, que havia mort el Carles, el vaig retallar, el tros aquest, i el vaig penjar en el suro, això que tinc al quarto, no?, de casa dels pares.
No, però vull dir que encara el tens, avui...
Sí, avui en dia està allí. Per això dic que l'any passat, quan vam començar la idea d'aquest projecte, és una cosa que a mi pues, no l'he tret mai, no sé. Sempre l'he deixat allà, 25 anys està allà i està groc, clar. Ja sé llavors, que... aquest retall de diari és una cosa que significa pues, el que significa per mi, no? El grup, l'impacte d'aquest moment, el carinyo que li vull posar a explicar la seva història...
Ja sé que abans de començar època de rodatge deu ser molt difícil, però, Elisabet, quan ho tindrem, això, més o menys?
A veure, ja com us deia, si tot va com ha d'anar després de l'estiu, ja comencem la preproducció bastant en sèrio. De fet, clar, amb el videoclip ja hem fet com una espècie de proves de vestuari, de maquillatge i de tot del personatge de Carles, però, bueno, tot més això es començarà després de l'estiu. I aquí ja es comença a tancar dates amb els actors, perquè suposo anirem a les 5-6 setmanes de rodatge, si tot va bé a principis d'any. Del següent. Però, clar, potser comencem al desembre, O sigui, és que això no t'ho puc dir. Això hauríem de començar a parlar amb els productors. Hi ha coses que jo ja no entro tant. Jo estic disposada a demà, però aquí hi ha coses que encara no... que ja no depenen de mi.
Doncs serà un molt bon regal d'any, Elisabet, si comencem el 2025 amb aquesta pel·lícula, la veritat.
Elisabet Terri, quan tingueu la...
Bueno, al desembre començaríem el rodatge, em refereixo.
Sí, no, t'estrenes.
Ja m'agradaria portar-lo ja estrenat. Sí,
però no, que el procés de cinema és un procés costós, lent, sí, en definitiva. Sí. I per això l'hem d'ajudar, al cinema, també.
Ja.
Elisabet Terri, primer, moltíssimes gràcies, i segona, et faré un robatori a mano armada, que en diuen en directe, eh? Quan tingueu la pel·lícula, pensa en la caravana de Radio Estel i veniu aquí en directe a presentar-la.
Perfecte, i tant.
I jo una altra, Elisabet, jo una altra, perdona, eh? Això sembla un... Fes que d'alguna manera surti el paper del diari, ara, el retall que guardes a la pel·lícula, perquè serà molt bonic.
Sí, això, clar, l'únic que, clar, és una cosa que ja especifica el que ha passat, no? Haurem de tirar-ho cap al final. Però a lo millor els crèdits hi tenen un forat.
Estarem atents a la pel·lícula tota l'estona, ja veuràs.
Elisabet, una abraçada ben gran i moltíssima sort amb tot aquest projecte. Que vagi molt bé.
Adéu.
Moltes gràcies a vosaltres.
I poemes sense acabar, cançons que no recordo, que potser mai vam cantar. Quan folgo dins dels meus records, encara estic enyorant. Potser tan sols ho vam somiar, però de cop vam despertar. Digue'm per què el temps no ens pot tornar. Allà no ho vam deixar.
Vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Vinga, va, 13 minutets, ja arribarem a les dues del migdia.
Minutets. Minueto.
Què?
Un minueto. Saps el que és un minueto? Tu que saps tant.
Val, i una música.
Escolta una cosa, perdona, estàs...
Minué.
Ah, minué, és veritat. Tens tota la raó. Estàs escoltant la entrevista de la Girocleta amb la directora d'aquesta pel·lícula?
Sí.
Que no m'ha quedat clar quan començarà això. Crec que no s'ha dit...
El rodatge...
Crec que no s'ha dit prou.
El desembre vinent.
Jo crec que... Clar, perquè si no, un concepte s'ha de repetir...
Vols que t'ho expliqui?
Com a mínim... Sí, clar, s'ha dit com 5 o 6 cops.
Bueno, perquè quedés clar, perquè al principi semblava que s'estrenava la pel·lícula al desembre.
No, comença. No,
comença el procés de rodatge.
No us emocioneu. Per cert, pel·lícules de Sao ja hi ha moltes, eh? Sao.
Wow.
Saps quines són?
Wow.
Aquelles del tio de la màscara, el pallasso aquel.
Sao 1, Sao 2...
Jo imagino que serà la versió catalana, no? Faran botifarra amb els budells del grup, no? Una cosa així. Com? Pues una
no
pel·lícula d'aquest estil.
No et fiquis estil. En jardins.
Sao, de fet, van fer una fa poc, de Sao, ja.
De Sao,
Sao,
sí.
Sao. Sao. Bueno, escolta una cosa.
Hi haurà memes amb això, hi hauràs. No havia
dites,
caigut, però...
Home... Pues perdona, és el primer que he pensat aquest matí. Tipo, si pel·lícules de Sao ja anen a punta pala. Són d'aquestes... Si no us agrada la sang i el fetge, no aneu a veure les altres, les de Sao, les americanes.
Sí.
Aquesta no sabem.
Catalana,
bueno,
sí.
S'ha de saber, eh?
Sí, home, sí, que serà boníssim.
Hi ha un gir de guió.
No!
I saps què passa?
Un gir de guió.
I diuen, no, és que és una reinterpretació de la història del grup.
Puc dir-ho o no?
Què?
Bona vesprada.
Bona vesprada. Va. Encara no hem dit bona vesprada?
No.
Vinga, doncs ara ja està dit. Doncs dites aquestes dos apunts sobre la pel·lícula de Sau, Quan era? Quan comença això?
Una imatge històrica ara mateix a...
Quan comença això? Perquè està creuant una persona...
A TV3, no, perquè està creuant una persona, no, perquè està arribant un Rodalies a l'estació.
A temps. Paren la roda, diu, va a la cinta, que ha llegat un tren.
Bueno, va.
Escolta una cosa, va, sí. Una miqueta de Foro Coche, tira-li, tira-li, José. Vamos.
Arriba l'hora.
Hem aconseguit una cosa que és molt difícil, que és fer-te una palmada i jo altra completament dissonant. Mira. Què diu l'Ester? Ah, mira l'Ester, mira l'Ester. És que Ester, perdona.
Vibrant.
Ester té... Jo no volia dir-lo, però... Té un punt maquineto. Té un punt maquineto.
Ester, a mi m'han dit que pujava als podis de les discoteques a ballar.
Home.
Sí, sí,
això
sí,
se sap.
Sí, sí.
Això se sap.
Sí.
Això se sap.
Això se sap.
I encara puja, eh?
Vox Populi.
Tenen un
encara
grup,
puja.
Tenen un grup que sí. Jo no vull saber res d'aquest grup, però pugen a les plataformes.
Sí, sí, sí.
En fi, no, i no plataformes de streaming.
No,
de discoteques. No, de discoteques.
De bailoteos.
Escolta, porto el primer tema que et porto, Joan... Pateixo amb el tema del cognom. Bueno, Joan,
no,
et sorprendrà.
Tu em pots dir tries.
Ai, em dones el permís? Sí. Ai, quin honor.
A tu sí.
Doncs, Joan, tinc un tema que et sorprendrà.
Sí. Et sí perquè...
Atent.
Perquè sempre ho fas.
Mañana... És el Dia Mundial de la Ràdio.
Epa!
Primer tema forocotxero.
Compte aquí,
eh? Mañana és el Dia Mundial de la Ràdio, diu un dels xurs.
No s'ha dit mai, eh? Demà,
i diu, i pues eso, xurs, que para celebrarlo me he dado una vuelta por los diales.
Ah.
Y he pillado un momento que me ha flipado. Un presentador que, aunque habla en catalán, se explicaba como Los Ángeles.
Mira.
No he escuchado a nadie más elocuente en mi vida, de verdad, finísimo.
¿Veus?
Ha hecho una pregunta maravillosa, sencilla, directa, súper bien explicada. Si la queréis escuchar, os la dejo. Flipad conmigo, Xurs, de nada. Y posa la pregunta.
¿Sí?
Sí.
Venga.
¿Per què no preguntava això, Xavier i Marta? Us ho preguntava perquè, com que el que volem fer és posar un problema gros sobre la taula per agafar les eines de solució d'aquest conflicte i transportar-la als nostres propis conflictes, per saber com solucionar-los...
Que portem mitja hora de pregunta.
És normal que en un conflicte sempre hi ha dues parts.
Ara te centres.
Una part de per se...
Home, per se.
Que entra en el mateix conflicte.
Per se i per se.
Nivell.
Té conflictes interns precisament gràcies a aquest mateix conflicte? No sé si m'estic explicant.
Sí.
Hosti, sí. Van dir que sí.
Van dir que sí.
Gent educada a la caravana en lloc de dir-te... No, tio.
No sé què has preguntat.
O sigui, aportes mitja hora parlant i he escoltat la paraula conflictes.
Hosti, però és molt difícil preguntar el que volia preguntar sense context, eh? Era molt difícil.
Has posat el context. Has posat el Quijote de context. O sigui, si... Jo m'he dedicat a transcriure-ho i he parat perquè m'estava sagnant les mans de tot el que has dit allà concentrat. Perquè si el conflicte és el primer, el conflictòleg, el que fa el conflicte i el segon...
Jo el que volia preguntar és si hi ha conflicte entre dos parts, una mateixa pot tenir un conflicte intern, punt.
Ja està. Jo m'estava prenent el cafè allà, és la estoneta que jo em prenc el cafè al matí. No, i conforme he fet el primer glob... Ja marxava la Rosi i dic, Rosi, tráeme otro.
Que esto va pa largo.
Porque para resistir esto necesito droguita.
Ara m'he recordat com es deia aquell comunicador?
A veure, t'has recordat a tu mateix, eh?
Sí, venga, sí, va. Sí. No, el fantástico, maravilloso.
Fantástico.
Es que el dels sinònims, sempre deia sinònims.
Ah, deia sinònims. Bueno, és un recurs que tenim, dir sinònims.
Sí.
Però tu no has dit sinònims, tot i la paraula.
No, jo...
Conflicte... 47 vegades.
I mitja.
L'altre dia ja... Sí,
com una secció de conflictologia, ja, què vols
escolta,
dir?
Ja et baixaré jo, n'hi haurà sinònims de conflicte, ja te'ls buscaré. I te'ls poso aquí en una pissarra i els tens allà per, saps, com a mínim, canviar la paraula. Saps? O sigui,
no és burro.
No s'entendrà res igual, però tu però... vas canviant de paraula i com a mínim varia.
Va, a lo tuyo.
Vinga, va, doncs fet aquest apunt d'autobombo...
Autobiogràfic.
Sí,
un biòpic.
Dic una, és que estava... Perdona, és que estava al bar i quan he arribat li dic, José, ¿tú has entendido algo? I José em diu, crec que no ha sido para tanto. Dic, ara sacaré el corte.
Que José...
No, José
t'ha
defensat, però després li he baixat el tall i dic, escúchate, dice, efectivamente, era como tú decías.
No
era horroroso.
Jo també.
Això, si tinguéssim temps, és, aquest tall és per fer una cançó tipus Rita Barberà.
Sí.
O sigui, si tinguéssim temps i eines i ganes, que jo ganes sí que tinc...
Sí, no, però no passarà això.
No passarà perquè no tinc temps, però
no,
ganes
no,
sí.
No passarà això.
Bueno, escolta una cosa. Va, següent tema. Corramos un tupido velo.
Ai, sisplau.
Este cuerpo es normal en 6 meses. Mi amigo ha cambiado brutalmente.
Compte... Epa!
I posa la foto del noi.
Compte aquí. És un forcachero,
eh? Ja us dic. Home, totalment. Resulta que me he apuntado al gimnasio y me encuentro a un amigo que hace tiempo que no veo. Le he visto enorme. Hace meses no estaba así. Me ha dicho que lleva 6 meses apuntado, que antes no hacía deporte, que en 6 meses se ha puesto así a base de constancia. Pero, joder, es que me cuesta creerlo, aunque sé que a mí no me va a mentir. Me dice que está en 90 kilos. Y me dirá 1,84. ¿Es normal ponerse así en 6 meses? ¿Experiencia? Ay. ¿Será mesoformo? Que no sé qué es.
¿Mesoformo?
Yo no. Apunta. Verás conflictos. ¿Qué hacemos con un mesoformo, Xavi Pastor? Yo no me veo capaz de ponerme así ni en 2 años.
Oh, ojo, Xavi Pastor.
Bueno, Xavi
Pastor. Es pro mesoformo,
Xavi Pastor,
¿eh?
Que no sigue Xavi Pastor el de la
Los
foto.
Los mesoformos presentan un cuerpo fuerte y voluminoso. Mira. Mesoformo.
Xavi Pastor es mesoformo. ¿Y tú no le ves una hombra de barba? Que no sigue él. Es que, claro... Tu posa-li barba, que és ell, és mesoformo. Bueno, en fi.
Te juro que en Xavi, perquè hi ha molt bon rotllo i
bueno, va, que no,
som,
jo no,
som col·legues ja.
A mi no té, tot i que avui m'ha donat la mà al marxar.
Però Xavi Pastor és dels que et pot donar la mà i t'aixeca.
Que sí, que m'ha donat la mà i he notat com ho ha fet amb... S'ha controlat.
Té uns braços mesoformos, a mi que em perdoni.
Totalment. Aquells braços són, bueno, croissant. Bueno...
Sí, escolta,
és que tinc una cosa, ha encertat Xavi Pastor, ha encertat molt l'ofici, perquè arriba ella a mediar en un conflicte i allà es quadra tothom,
eh?
El que digui el conflictòleg.
Aviam qui es baralla.
Perquè d'un gladellot, escolta, aquest agafa a Putin i a qui vulguis i a l'altre al Zelensky.
Espera, que estic llegint més sobre els mesoformes, eh?
Explica'm.
M'han curiosit això.
Aquí tenim algun mesoformo.
Jo no podré.
No pot ser. A veure, una cosa.
És que la segona frase...
Un cuerpo fuerte y voluminoso. Presentan un tórax desarrollado. Y tienen los hombros más anchos que la cintura. Digamos, entre cometas dice, digamos que son como una V. ¿Es veritat? És veritat. V de Victoria. Clar, és que tot encaixa. Ella arriba...
El pare de Los Increíbles.
Ella, exacte.
És mesoformo.
Ella arriba al conflicte, media, i tothom li fa cas, perquè, diu, aquest mesoformo s'ha d'obeir, aquí s'ha d'obeir. I quan marxa diu Victoria, però ho diu fent la senyal amb el seu propi cos, que és en forma de V.
Tu creus que som una ràdio mesoforma?
No. No sé quin serà el tipus de barrigón, però és una ràdio barrigona. Barrigona cervecera. Excepte el director, que és un pincell i que allò és pura fibra. Allò és pura fibra.
Sí. Bueno.
Total, que... Vinga, ràpidament. Després
va.
La foto és de mesoformo aquí a Foro Coches i el que preguntava al Xure si és normal, en 6 meses tengo un amigo que se ha puesto así. Llavors, hi ha un que diu... No pongas foto de cómo estaba antes, no vaya a ser que podamos opinar.
Claro, que no saps.
Después ya un que contesta amb una paraula. Esteroides. Okay. Ya está.
Pot ser.
Y aún que especula. Tu amigo eres tú.
Eso també és molt clàssic, eh?
Eso es molt clàssic.
Conec un amic d'un amic.
Sí, exacte. Un veí m'ha dit, sí. És per un amigo. Bueno. I la darrera resposta que he posat en aquest fil és... Eso un fin de haciendo plancha al corte, que no sé qué es, pero debe ser algún ejercicio. Plancha al corte, ¿sabes lo que es, Albert? Tú que estás metido en el... Ah, yo de estirar el... A plancha... José sí que usa. Bueno, un ejercicio, plancha al corte.
Sí.
Eso un fin de haciendo plancha al corte y el lunes te levantas así.
Fixa't. Ai, deixem aquí. Havies portat més teves, però és que no he pogut amb el mesoforme.
Més guardo per demà. És que mai se sap aquesta secció, però, saps? De vegades, amb un tema...
Jo crec que els mesoformes donen, eh?
De totes maneres, jo el proper dia que vingui Xavi Pastor li comentaré.
Sí, home, i tant.
Tu ets conscient de la teva mesoformitat.
No ho fem avui. Va, que anem cap a l'Estel Migdia. Avui...
Què passa avui? Ah, no, avui la Julve.
Júlia Julve.
El Toscano el tenim...
Júlia Julve, la Julve que la tenim al, a l'Estel migdia.
Julve està en el... Conectamos.
Conectamos con Júlia Julve.
Júlia Julve, atenció.
No, no, connectem, que de seguida ens porta tota l'actualitat. Nosaltres ho deixem aquí. Demà més caravana, a partir de les 8 del matí fins a les 2 del migdia, recordant buscar...
Dia Mundial de la Ràdio.
Dia Mundial. Donaré el tostón.
Bueno.
Ja ho saps, això, eh?
Prepareu-vos. Connecteu a les 8:05, sí, que ja ha acabat l'editorial.
Vinga, va, fins demà, que vagi molt bé. Adéu-siau.